o referèndum.
A proceder al cese del presidente de la Generalitat de Catalunya.
What I have to say, you're not laughing now, are you?
Catalunya, hem guanyat les eleccions.
Ja fer un pas al costat de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció.
No fallarem a la llibertat política del nostre poble i mai, que quedi clar, fallarem a la justícia social de la nostra gent.
I have a dream. One day, this nation will rise up.
Yes, we did. Yes, we can. Together, we will make America great again.
Huele a azufre todavía.
100 passes, el podcast d'anàlisi polític de Catarsi Magazine.
El passat 15 de març, Pablo Iglesias anuncia que deixava la cartera al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 per concórrer a les eleccions a la presidència de la Comunitat de Madrid. Un anunci que va sorprendre a molts i que pot significar un punt d'inflexió per un projecte polític en hores baixes després de la davallada electoral a territoris importants com Galícia o el País Basc. Podemos va néixer com a partit l'any 2014, tot just fa 7 anys que sentíem aquell «El cielo no se toma por consenso, sino por asalto», la famosa frase que Pablo Iglesias va pronunciar al Congrés Fundacional de la Formació. Amb el concepte de assalto a los cielos, Karl Marx va descriure les aspiracions de la comuna, la fugaz insurrecció amb la que va prendre el poder de París entre març i maig de 1871. Segurament, quan va pronunciar aquella frase, Pablo Iglesias també parlava de conquerir el poder, i tot i que han arribat a ocupar llocs assenyalats al Consell de Ministres del govern espanyol, sembla ser que el poder és una altra cosa. I per parlar d'aquestes expectatives que tenia Podemos ara fa 7 anys i del rumb d'aquest espai polític que va arribar a il·lusionar a molts, però que darrerament camina per una deriva incerta, tenim a la Maria Corrales, responsable de discurs d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats i membre del Consell de Redacció de l'Institut Sobiranies, i amb ella el Carles Badenes i el Joan Miró, dos dels nostres col·laboradors habituals. Ha complert alguna de les expectatives que tenia Podemos quan va néixer? Quins han estat els principals encerts i errors de la formació per explicar el punt on es troba actualment? I sobretot, tindrà possibilitats Podemos per tornar a il·lusionar i a sacsejar la política espanyola? En parlem avui a 100 passes. Comencem.
Això és 100 passes. Política, anàlisi i profunditat.
Doncs, com heu vist, avui, al programa d'avui, parlem de Podemos amb la Maria. Hola, Maria. Carles, Joan, us saludo també a vosaltres.
Hola.
Hola, com estem?
Hola a tots, moltes gràcies per convidar-me.
Hola, Maria. Mira, començo per tu, precisament, perquè volíem començar parlant una mica fent una valoració del moment actual. I et pregunto a tu directament, com interpretes aquesta decisió de Pablo Iglesias d'abandonar la cartera d'un dels ministeris, de la tercera vicepresidència, ni més ni menys, per anar a concórrer a aquestes eleccions a la Comunitat de Madrid? Quina valoració fas?
Bueno, doncs, per mi, fonamentalment és una jugada valenta i estratègica amb tres fronts, no? És a dir, el primer era que, efectivament, Podemos i Unidas Podemos i l'espai confederal en general es jugava a la seva imatge o la seva tendència, no?, que ha sigut cap a la baixa, cap a les últimes eleccions, a excepció de les catalanes en termes d'escons, però sí a les gallegues i a les basques, no?, es jugava fonamentalment al que era la desaparició electoral, la desaparició d'escons a Madrid, no? Llavors, aquesta qüestió és important no només en relació a l'espai d'Unidas Podemos, sinó que és important en relació del que implica obrir, no?, com una finestra d'oportunitat per la recuperació de l'esquerra de Madrid, no? Perquè era evident, com per exemple passaria el País Valencià, o hi ha opcions de que passi el País Valencià, si Podem desapareix com a força política, que que l'esquerra no pugui sumar mai, no?, en relació a una dreta supermobilitzada i forta. I, per tant, en aquest sentit, també obre, no?, la finestra d'oportunitat al saber que Podemos no desapareix, no? La segona qüestió és, evidentment, el blindatge del relleu de Yolanda Díaz com a relleu de l'espai confederal i de Unidas Podemos, inclús com a candidatable en aquests moments, que el que fa és, amb una jugada ràpida i, diguéssim, comprensible a nivell electoral o valorada a nivell electoral i de militància, tanca el debat del relleu i del lideratge que podia haver obert moltíssims fronts a nivell intern i també a nivell extern, no? I la tercera jo crec que té a veure també amb una qüestió de trajectòria vital, no? És a dir, crec que hi va haver una acusació molt forta en relació a la figura de Pablo Iglesias de que era una persona que s'havia assentat, no?, amb los sillones, no?, o que una vegada aconseguida la vicepresidència, aquesta era la seva prioritat i la seva prioritat era mantenir-se com a vicepresident. I crec que ell també fa una jugada en termes de trajectòria vital o de biografia vital, no?, de com se l'ha recordat com a líder d'aquest moviment, apartant-se d'aquesta imatge de les cadires i passant a una opció que en principi no seria la que s'ha produït normalment per part d'un vicepresident, no?, que és abandonar un lloc de tanta responsabilitat per anar a liderar una candidatura autonòmica que en principi cap dels lideratges que hi havia, no?, el govern de l'Estat en aquell moment volia assumir, no? Per tant, jo crec que són aquestes tres opcions, no? La desaparició a Madrid, el blindatge del relleu de Yolanda Díaz i una reescriptura de la seva trajectòria vital el que l'empenyen fonamentalment a prendre aquesta decisió, o almenys és com així crec que s'ha pogut llegir des de fora.
Agafant precisament el que comentava la Maria, Carles, Joan, no sé si penseu que precisament aquest gest d'Iglesias pot significar un punt d'inflexió pel projecte, visualitzant un intent de revitalitzar el projecte polític de Podemos. Carles, Joan, com ho veieu? Possible punt d'inflexió?
Jo estic bastant d'acord en l'anàlisi. Si serà un punt d'inflexió, crec que és... que ho sabrem a posteriori, no? A priori, diguem que els indicis estan ahí, no? O sigui, en el sentit que un partit que ha estat molt construït al voltant del lideratge i de la figura de Pablo Iglesias, és evident que la seva dimissió de primera línia, no només de la primera línia del partit, sinó del màxim càrrec institucional que han assolit, és molt significativa, no? Jo el que afegiria, a banda dels motius que ha comentat la Maria, que crec que estic molt d'acord, diguem, salvar el cul, per dir-ho així d'una manera un poc vulgar, al partit a unes eleccions autonòmiques que no són unes més, són les de Madrid, són especialment importants, en concret per a Podemos, i controlar aquest relleu en el lideratge, però crec que també s'han d'introduir les complexitats lligades a la convivència dins del govern de coalició, les dificultats, diguem, també dins del govern per part de Podemos per a fer valer les seves propostes i els seus posicionaments, i com Iglesias i Montero també han sigut en molts sentits la paula feble del govern de coalició, en el sentit que han sigut el blanc de molts atacs des de fora, des de part de la caverna mediàtica i de la dreta, diguem, dels poders establerts del règim, però també des de dins del govern, no? El sector més dur, més vinculat a l'alta burocràcia de l'Estat, al Ministeri d'Economia, etcètera, i del sector més dur del PSOE. I en aquest sentit jo crec que és un govern que no sembla que pugui donar molt més de sí per a les aspiracions de Podemos, però les del PSOE jo diria que sí. I en aquest sentit jo també interpreto un poc, o sigui, crec que és una variable que també s'ha de posar en l'equació perquè me pareix importantíssima. És a dir, si fos un moment en què s'estan tenint grans conquestes i en què Podemos està fent valer el seu paper en el govern d'Espanya, molt probablement seria més difícil de plantejar aquesta dimissió, aquesta desaparició d'Iglesias.
Analitzant precisament aquest moviment d'Iglesias a les eleccions madrilenyes, el politòleg de la taula, Joan, et pregunto, penses que té bones expectatives electorals a la Comunitat de Madrid o que les pot tenir?
No els hi veig gaire, la veritat. Jo el que em grinyola més de l'aposta per presentar-se a les autonòmiques de Madrid és precisament que l'escenari a Madrid sembla un escenari molt, molt contrari, amb una onada conservadora, amb una onada reaccionària que va a la contra un assegurament de les forces polítiques més intel·ligents del país, com és el PP madrileny, aquests neocons madrilenys. I, d'altra banda, amb una altra força política que li fa competència en el seu propi espai, que és Mas Madrid, Íñigo Errejón, que també em sembla molt intel·ligent i una força especialment bona en campanyes electorals. Per tant, em sembla... Hi veig els motius a la decisió d'Iglesias, però també hi veig aquests perills importants.
Maria, comparteixes aquesta visió dels perills de Joan?
Sí i no. És a dir, jo crec que és evident que hi ha una... I a més, aquí sí que diria i utilitzaria la paraula hegemonia en termes de definir com s'ha construït Madrid o com Ayuso ha construït una idea de Madrid entorn a la seva figura, no? I entorn al que ha sigut la gestió de la pandèmia, dibuixant-la des de l'horitzó, no? De llibertat, amb una visió molt particular, no? Del que és la llibertat, però que sí que està lligada a la pandèmia, i per això aquí jo soc una mica més reticent a l'hora, per exemple, de fer com un combat ideològic pur contra la visió de llibertat d'Ayuso, perquè està molt vinculada a la gestió de la pandèmia que ha fet ella en particular. I crec que aquesta força, i això és una de les qüestions que presenten les enquestes, té el perill de que es pot menjar l'espai de Vox. I és a dir, aquí la qüestió, i això ho va demostrar, per exemple, també Manuela Carmen a Madrid, no? Que tot i guanyant les eleccions, i a més amb moltíssima diferència, amb el doble de regidors, si no m'equivoco, que el Partit Popular, la qüestió no és fins i tot l'hegemonia política o la força que una sola força política té, sinó la capacitat de sumar entre les diferents forces de la dreta o de les esquerres. I aquí Vox, que ha fet una jugada intel·ligent, no?, amb la qüestió de Vallecas, bueno, que veurem si és intel·ligent o no, perquè no és el mateix confrontar des de Vic que confrontar des de Vallecas, o sigui, és a dir, la imatge i l'eix que generes d'esquerra a dreta o barris front elits no és el mateix que el de los separatistas que no me dejan ir, no? No me dejan recorrer Catalunya libremente, jo crec que no és el mateix i no sé si els sortirà tan bé, però fins ara el cert és que Vox està molt desaparegut en campanya i que no hi ha res que digui Vox que no hagi sigut ja assumit per Ayuso, no? Per tant, crec que la fortalesa d'Ayuso té el perill de que es pot menjar una part de l'electorat de Vox, i aquí la qüestió és si les esquerres sumen. Llavors, el que fa l'operació Iglesias és garantir que Podem no desapareix. Aquí hi ha un debat de si queden per davant o per darrere de Mas Madrid, que jo crec que queda bastanta campanya i que es veurà, però en tot cas Mas Madrid és evident que és una força regionalista consolidada i que aspira fins i tot a repetir el resultat que va tenir amb Manuela Carmena, cosa que és un èxit amb tota regla, però que garanteix Pablo Iglesias és la no desaparició de Podemos i potser augmentar, no, els 10 escons, i potser arribar fins als 12, ja veurem els debats electorals i la campanya, que normalment cap al final, doncs, el Pablo sol tenir la capacitat mobilitzadora. Aquí el problema és el PSOE, o sigui, és a dir, la campanya, que això ho deia l'altre dia l'Enric Juliana, i crec que té raó, o sigui, el problema de la campanya del PSOE no és que sigui una campanya centrista, és que és una campanya trista. O sigui, és una campanya que no està interpel·lant ni els seus propis votants, que no s'està interpel·lant com a lideratge d'aquestes tres esquerres i que no està interpel·lant tampoc el poc votant que pot quedar centrista de Ciutadans, no? Que seria una mica la seva tasca. Ara bé, jo crec que no està tancat del tot aquest debat, més que res pel que comentava, perquè depèn molt de si Vox és capaç d'aguantar un mínim resultat o no a l'hora que les esquerres o les dretes puguin sumar.
Sortint una mica del focus de la Comunitat de Madrid i tornant a parlar una mica de Podemos com a projecte, deia al principi del programa que només fa 7 anys que ha nascut com a projecte polític, va ser el 2014, que diguéssim que ha passat molt, però al final només fa 7 anys, i amb 7 anys, de fet, ha entrat amb un govern, el primer govern de coalició de la història de l'estat espanyol. No sé si considereu que va ser encertada l'aposta per entrar a governar amb el PSOE o si hauria estat més prudent i ara estaria en una situació més beneficiosa si diguéssim, hagués investit un govern del PSOE en solitari i s'hagués quedat a l'oposició. No sé com ho veieu ara, una mica a toro pasado, que diuen... Per les Castilles, com ho veieu?
Jo crec que és un tema que he vist debatre en bastants moments, fins i tot abans de que es produïra el govern de coalició, fins i tot en el moment, diguem, en la situació que va conduir a la repetició electoral. A mi em costa saber si la decisió, perquè no tenim un contrafactual per a comparar, per dir-ho així, no? I si la decisió era encertada o no. Jo sí que pense que en un primer moment, diguem, abans d'aquella repetició electoral, l'actitud de Podemos jo la trobo encertada en el sentit que el PSOE plantejava la impossibilitat de qüestionar-lo res, no? I es presentava, diguem, com una força a la que simplement la resta de forces s'havien de subordinar, la resta de forces que no eren no eren Vox, PP i Ciutadans. I des d'aquell, en aquell moment sí que vaig entendre l'actitud i crec que, diguem, de cara a la segona investidura, la posició de Podemos ja estava compromesa per tot el que havia conduït a la repetició electoral i, diguem, aquell torcebràs amb el PSOE. De totes maneres, sí que entenc que alguns dels arguments que diuen era millor deixar el PSOE governar en solitari i centrar-se, bueno, exercir oposició des del Parlament, centrar-se en una certa reconstrucció, diguem, de l'esquerra social, reconstrucció o construcció, depèn del lloc i de l'àmbit, però tampoc sé si tenia, realment no sé si tenia tants avantatges, no crec que se li hagués tret al PSOE la capacitat de fer xantatge i de controlar els temps des del control, o sigui, diguem, des de la posició de la presidència del govern, des del govern espanyol. I crec que, a més, entrar oferia altres avantatges potencials. Entre elles, evidentment, la de projectar una imatge de que alguna força d'esquerres que no és el PSOE, diguem, a nivell estatal pot ser una força que pot participar del govern, no? Diguem que és una força seriosa en aquest sentit. A mi jo crec que el que em genera més dubtes, més que la decisió d'entrar o no entrar, d'investir o des de l'oposició o formar un govern de coalició, és, diguem, quines l'actitud, l'anàlisi de situació i el plantejament estratègic amb el que es fa. A mi una de les coses que m'ha grinyolat més és que de vegades m'ha semblat que Podemos entrava en el govern, diguem, en una estratègia, podríem dir, de, no sé si dir-li, de sindicalisme polític, en el sentit d'apostar per aconseguir determinades millores en lo purament material sense voler qüestionar massa les estructures, les correlacions de forces, i apostar també per plantejar-se molt la seva funció dins del govern com un procés de negociació posicional, és a dir, per sessions, no? Jo estic disposat a tragar-me determinats gripaus sempre i quan aconseguís aquesta determinada bandera. I crec que això també és una advertència a altres possibles forces que es puguen plantejar la seva funció dintre d'un govern d'esquerres com a força subordinada, no? Ara pensem en la CUP. Dic, aquest plantejament, no sé si dir-li de sindicalisme polític, crec que el concepte no té molt de sentit, però crec que s'entén, no? D'anar a per determinades millores a partir de tragar o d'acceptar altres coses, de seguir en plantejaments bàsics, de no qüestionar correlacions de forces ni d'afectar a l'estructura de poder i a l'Estat. I després crec que també hi havia, des del meu punt de vista, en molts moments m'ha semblat que hi havia un error respecte a quina és la concepció de l'aliança, amb quines forces era l'aliança natural de Podemos. En certs moments, i no tant per Pablo Iglesias, sinó per determinades segones figures del partit, ha semblat que la funció de Podemos era defensar a tota costa la coalició amb el PSOE si calia repartint palos als seus aliats menors. Jo crec que és equivocar-se molt de quins havien de ser els aliats naturals, fins i tot a l'hora d'entrar a un govern amb el PSOE, no? En certs moments veia com es portaven les mans al cap, per exemple, per determinades reivindicacions de compromís, determinats plantejaments o dubtes d'esquerra o d'altres forces, i que alguns portaveus, figures visibles de Podemos, es preocupaven més per escanyar a les forces petites que per reforçar la seva posició davant del PSOE, que al final és l'únic que té capacitat de destruir-te, no? I de impedir que tu aconseguisques els objectius que t'has plantejat. Jo crec que el problema ha estat el problema de la coalició, que no era fàcil i que a més està condicionat per molts altres factors, ve més d'ahir que de la decisió, des del meu punt de vista, d'entrar o no entrar a formar part del govern.
Parlant precisament d'això, sovint tenim la sensació de que Podemos va a remolc i que menja molts gripaus, però jo tinc els meus dubtes sobre si aquestes determinades millores de les que tu parlaves, Carles, és capaç o està sent capaç de capitalitzar-les com a avenços que ha aconseguit gràcies a que ell està al govern, precisament d'aquesta correlació de forces i d'aquesta situació d'extrema dificultat amb la que es troba Podemos per dir això s'està aconseguint perquè jo hi soc, i no sé si la societat espanyola ben bé està percebent que és gràcies a la pressió que pugui fer Podemos. Maria, te pregunto sobre aquesta correlació de forces i sobre el que comentava una mica el Carles.
Sobre el primer, que sí que volia fer dos apunts, perquè jo crec que és un debat interessant i que a més s'ha de tenir. Bueno, hi ha una qüestió primària amb la qüestió de l'horitzó d'entrar a govern o el fet d'entrar a govern, que és una cosa que sap fer molt bé el Pablo i d'aquí, no? El debat que teníem abans sobre si el fet de que el Pablo marxi o no serà un punt d'inflexió dins de l'espai polític? És evident que sí, perquè és un partit, no?, construït organitzativa, tàctica i estratègicament entorn a la figura del Pablo. Amb la qüestió del govern va passar una qüestió similar, no? És a dir, es dona un fracàs, no sé, no li diria, no sé si li diria fracàs, però sí una sensació, no?, de que l'assalto a los cielos, traduït a sorpasso al PSOE, no era possible. I la idea de l'entrada al govern com a força que havia sigut vetada o com a força que d'alguna manera fins ara, no?, i també parlo pensant també en el Partit Comunista en relació al que ha sigut la seva participació a les institucions de l'Estat, havia estat vetada i no havia participat mai, no?, o forces que no havien estat format part del bipartidisme imperfecte, no havien format part d'aquest govern. I a través de l'entrada a govern com a fita, no?, com a fita, diguéssim, fins i tot democràtica, no?, de que es continua transformant, es continua obrint camins dins la democràcia espanyola, opera perfectament i és capaç de donar-li una fita a la militància, al votant i fins i tot dins de la trajectòria històrica del que ha implicat, no?, el paper de Podemos des del seu naixement o des del 15M fins al naixement de Podemos, tot el que ha vingut a posteriori. No? Això ho aconsegueix. I l'altra cosa que aconsegueix, que aquí soc més optimista que el Carles, és funcionar com a partit palanca. No? La seva entrada és el que permet ser un partit palanca perquè els partits sobiranistes, que en aquest cas molts també veuen, no?, i creixen electoralment a través de saber representar aquests anhels de canvi que d'alguna manera Podemos en alguns territoris havia deixat de representar, doncs la participació de Podemos a l'Estat serveix com a palanca perquè alguns d'aquests partits, i estic pensant específicament en Bildu en aquest cas, entrin a polítiques de direcció d'Estat, com ara els pressupostos, que és una de, no, les polítiques centrals de la direcció i del rumb que pren un Estat. No? I, per tant, és la primera vegada a la història que, i això és així des de la transició, que partits que diguéssim que no accepten i segueixen sense acceptar el consens del règim del 78 formen part d'alguna manera com a soci preferencial o com a partícips dins de les polítiques d'Estat del rumb que marca la legislatura. No? I això en si, per mi en si, és a dir, no sé quines transformacions pot arribar a dur a terme o no sóc massa optimista en termes de transformacions estructurals del que la legislatura pugui dur a terme, però sí que obre un escenari nou, que és que hi ha una aliança nova entre una esquerra que es defineix a si mateixa com a plurinacional i les forces sobiranistes que d'alguna manera han sabut representar aquests anhels de canvi dins dels seus territoris respectius. No? I el que comentava, per fi una entrada de forces que no reconeixen el règim del 78 dins de polítiques d'Estat. No? En relació a la correlació de forces, bueno, hi ha una part que té a veure amb el que implica les relacions amb els lobbies i les estructures, diguéssim, no?, que manen sense presentar-se a les eleccions, no?, per dir-ho d'una manera comunicativament que es repeteix normalment. I hi ha una part que té a veure amb l'agenda setting, vull dir, amb l'agenda comunicativa que cada partit i qui s'entén que està al govern o no, no. Jo aquí estic bastant d'acord amb el Carles, que és difícil l'estratègia que ha portat a terme Podemos. És entendible, però és difícil. És a dir, aquesta estratègia segons la qual estàs al govern però no estàs. No? És a dir, jo estic per quan lluito, no?, determinades qüestions i estic com a una victòria democràtica de que per fi, no?, s'ha trencat que només les forces del bipartidisme podien estar al govern, però per determinades qüestions faig com un, no sé, actuo com si fos una oposició. No? Llavors, això fa que sigui molt difícil que tu puguis capitalitzar les mesures centrals que du a terme el govern. Fins i tot, això a més, està als estudis d'opinió i a les enquestes. Per exemple, la política dels ERTOs, que és de Yolanda Díaz, no?, i a més és una persona que s'ha associat molt a aquesta política, la immensa majoria dels espanyols pensen que és una política del Partit Socialista, no pensen que és una política d'Unidas Podemos. No? Per tant, jo crec que aquí entrem en un debat que clar que té a veure amb les estructures de poder o té a veure amb les estructures d'Estat, però té a veure també amb la dificultat de quina estratègia es segueix a l'hora de capitalitzar o no les mesures. No? És a dir, qui és el govern, qui no és el govern i quines mesures, i quines dificultats em presenti a mi com per presentar-me com les victòries del govern, el fet de fer d'una espècie d'estar dins i estar fora, fent oposició a la vegada. No? Jo crec que això, si aquesta estratègia, sobretot liderada pel Pablo i per la Irene, jo crec que en aquest cas, és pitjor o millor que l'estratègia de cohesionar-se, no?, amb l'agenda de govern, que és més l'estratègia de Yolanda Díaz, la veurem a partir d'ara, si una és més efectiva que l'altra.
No, jo, per afegir un element més sobre la taula, vull dir, també sóc pessimista respecte a les possibilitats de transformacions importants que pugui fer aquest govern i el que s'ha fet fins ara és modest. Però sí que és veritat, dit això, que si es posa en el context europeu i especialment en el context sud-europeu d'estats endeutats, d'administracions públiques dèbils, d'estats del benestar poc desenvolupats, etc. Si es posa en aquest context, el que ha fet el govern del PSOE Podemos, en comparació amb altres governs, bueno, tampoc està tan malament, no? Vull dir, sí, és modest, però en aquest context, doncs, el tema de la renda mínima garantida, pujar el salari mínim, aviam la reforma laboral que s'implementarà, al marge del treball que s'ha fet en el camp més dels drets civils. Sí que és veritat que no són transformacions estructurals, però també és veritat que els límits que tenen aquests estats i que els venen imposats especialment per al marc de la Unió Europea són molt importants. A Portugal, els dos partits a l'esquerra de la socialdemocràcia es van quedar a l'oposició i van intentar des de l'oposició fer pressió per mesures antiaustritat importants i el resultat també ha estat modest, tant en termes de transformacions com en termes electorals, perquè ara, a la legislatura que crec que es va iniciar el 2020, els dos el Partit Socialista Portuguès va poder formar un govern en solitari.
Canviant una mica de tema, però no me'n vaig molt, molt enllà, una de les principals diferències que hi havia entre la tesi Íñigo Errejón i Pablo Iglesias, una de les diferències era com es col·locaven en relació al PSOE. Jo us vull preguntar, creieu que amb el temps i després d'aquesta entrada de govern o com s'ha acabat col·locant Podemos en relació al PSOE amb aquest govern de coalició, creieu que podem dir que en certa mesura han guanyat les tesis irrejonistes i que precisament el pablisme ha acabat fent allò que defensava Íñigo Errejón en relació al PSOE?
Sí, jo és que sóc superpoc partidària de definir les línies polítiques o l'aposta política de cada espai en relació al Partit Socialista o com passa, per exemple, amb en Comú Podem a Catalunya en relació a Esquerra o al Partit Socialista, no? És a dir, en termes d'aliances, no? Perquè, a més, cal recordar que Izquierda Unida ja va governar amb el PSOE a Andalusia i bueno, això va tenir unes conseqüències catastròfiques, en aquest cas per l'espai d'Izquierda Unida, però vull dir que ja s'havia donat aquesta aliança entre Izquierda Unida i el Partit Socialista, que de fet qui lidera una mica l'estratègia d'impugnació a aquesta relació d'Izquierda Unida o de la relació de subalternitat que sempre havia assumit, no?, Izquierda Unida amb el Partit Socialista, és Julio Anguita, no? Amb la famosa, el que li deien, no?, la pinza, no?, el que li reclamava el Partit Socialista a Julio Anguita en aquest cas, no? Per tant, si la crítica de l'errejonisme històricament al pablisme havia sigut que s'estava construint com un espai més proper, no?, a Izquierda Unida o el que havien sigut les tesis d'Izquierda Unida, la relació amb el PSOE no canvia res sobre si les tesis són més properes al que era Izquierda Unida o de les que era el PC. De fet, la posició conjunta en relació al Partit Socialista, la primera etapa de Podemos, era que ni aigua al Partit Socialista en termes de que s'anava a superar el Partit Socialista. El problema és quan no arriba el sorpasso, que sí que es dona aquest debat sobre quina aliança i en quin moment. O sigui, és a dir, el debat en aquell moment és quina relació estem un Partit Socialista que vol com a soci prioritari a Ciutadans, en aquest cas. I aquest és el debat i això és el que obre un cert cisma intern que, a més, no s'acaba de treure l'aigua clara de qui defensava què i jo crec que tampoc té massa interès, no? Aquí la diferència fonamental que hi ha entre l'errejonisme i el pablisme, al meu entendre, és sobretot a qui s'interpel·la, no? És a dir, jo crec que hi ha una anàlisi que fa el Pablo i que fa el pablisme o que fa Podemos ara mateix, que és que que els públics, no, d'alguna manera estan segmentats, o sigui, és a dir, que ja no hi ha possibilitat d'apel·lar al tot o d'apel·lar a grans consensos, sinó que cadascú ha d'apel·lar al seu públic i que el que fa sobreviure a Podemos, en aquest cas, és endurir les posicions de la formació per construir un espai sociològic i electoral propi d'un partit que, si no, podia tenir el risc de desaparèixer, com d'alguna manera li ha passat a Ciutadans, pel fet de no tenir com unes posicions ideològiques més dures, però això, clar, té un creixement molt limitat a nivell electoral. I sempre hi ha el problema, que aquest és el problema de l'esquerra i del marxisme històric, que és qui és aquest subjecte al que estàs interpel·lant, no? Si és un subjecte preconstituït que tu t'imagines que té unes idees particulars i a partir d'aquí tu les cites, o és un subjecte que d'alguna manera està per construir i es pot ampliar, no? Que jo crec que aquesta és la hipòtesi del rejonisme i la que segueix mantenint Iñigo Errejón, no? Que més enllà del suport electoral que pugui tenir Mas País, no? En aquest cas molt modest, ell assumeix que ha de continuar d'alguna manera interpel·lant els consensos transversals que es donen amb la ciutadania i, en aquest cas, dins de la força que ell té, situant demandes que per ell poden ser d'alguna manera més o menys transversals, que no formen part del debat públic o polític, i que d'alguna manera s'anticipen en termes de hegemonia als debats públics, no? Que és, per exemple, el que ha fet amb la qüestió de la salut mental o de la reducció de la jornada laboral. Per tant, jo crec que amb tota la diferència que ha sigut l'aposta de l'Iñigo, en aquest cas, per la construcció d'un partit verd, que jo crec que això ja és part de les tesis errejonistes inicials, sí que les dues postures que es van mantenir a Vistalegre 2 crec que queden bastant clares i que es continuen mantenint des de les dues posicions i des de les dues formacions.
La Maria parlava d'un objectiu, que era aquesta superació al PSOE, que és un dels objectius que es va plantejar Podemos en un inici, en aquest assalto a los cielos que jo recordava en paraules de Pablo Iglesias al començament del programa. Us volia preguntar si creieu que aquests objectius en un inici eren un punt de partida una mica irreal o si era perfectament possible haver-ho aconseguit, però el context en el que li ha tocat viure a Podemos, els encerts, els errors propis han acabat pesant més. Què creieu que ha fet desdibuixar aquesta possibilitat de fer aquest assalto al PSOE?
Bueno, jo sí, relacionant-ho justament amb el que comentava la Maria i amb el que era la pregunta anterior, jo sí que, bueno, veig que hi ha certes ironies, no? Iglesias pren algunes decisions molt tàctiques, que és un poc el que deia la Maria, però que havien sigut bandera en cert moment en les disputes de la línia més de Errejón, és un poc ironies d'aquestes Stalin aplicant el programa de Trotsky, per dir-ho així, però és evident que són mesures a curt termini. Jo sí que coincidís que amb la Maria, en què els plantejaments eren diferents. Jo crec que se corresponen en dos moments del cicle polític diferent, no? L'errejonisme el que pretenia era allargar el que havia sigut la funció inicialment de Podemos, que era aquest, allò que jo crec que el mateix Íñigo anomenava alterar el repartiment de posicions, el repartiment simbòlic de posicions, és a dir, els blocs d'esquerra-dreta, la subordinació tradicional de l'esquerra al PSOE, canviar la distribució del joc i la posició que ocupaven els diferents actors polítics. I crec que en això el Podemos inicialment, en els primers mesos sobretot, però fins i tot diria en aquests primers anys, va ser molt exitós, no? En certa manera, Podemos podia haver sorgit, ja sabem que no hi va haver l'opció inicialment a sortir dintre d'Esquerra Unida, tot i que va haver intents en aquest sentit, no dintre, però a partir d'Esquerra Unida, però podia haver sorgit com la clàssica suma de sigles i aliança entre actors de l'esquerra madrilenya o estatal, i no va ser així. En certa manera, és un poc com el Concili de Jerusalem dels cristians, no? És a dir, hi ha un moment en què els cristians decidissin acceptar la gent que no està circuncidada. És el moment en què deixen de ser una secta jueva, per dir-ho així, no? Doncs podríem dir el mateix respecte a Podemos. Diguem que el seu naixement es fa molt intentant escapar de les coordenades tradicionals de l'esquerra, de l'intent de sumar sectes, i no ho dic de forma irrespectuosa, donant-li un poc de continuïtat a la metàfora friqui que m'he tret de la màniga, però diré que intenten passar per damunt d'això per tal d'apel·lar a gent aquí, l'esquerra tradicional, no té capacitat, sinó d'apel·lar, almenys de mobilitzar en un moment en què hi ha una crisi orgànica i una crisi profunda del sistema polític. És a dir, se dirigís molt a una nova generació a una nova generació de votants i també a votants tradicionalment abstencionistes, no? Especialment els sectors populars. Jo crec que en aquest sentit va ser molt efectiu la proposta que jo associo més a Rejón, tot i que segurament el Rejón ha tractat d'estendre-la més enllà quan això ja no era tan factible. Va ser molt reeixit. Ara, hi ha hagut moltes condicions del context que han condicionat i jo també diria alguns errors estratègics des del meu punt de vista, que és molt valent dir-ho 7 anys després, no? I sense, a més, formar part del projecte polític. Jo crec que des del punt de vista dels condicionants més de context, per a mi el factor Syriza ha sigut, ara està molt lluny, no? Però el factor de la derrota política de Syriza, però també de l'amenaça, de les alarmes que fa saltar Syriza en els organismes de poder europeu, ha sigut important per entendre el cicle polític i les possibilitats de Podemos, perquè també el Banc Central Europeu i les institucions europees responen, no només escanyant el govern de Syriza, sinó activant una injecció monetària sense precedents i donant un valor d'oxigen, diguem, als governs de la perifèria europea. Això ha sigut, jo crec, que un dels factors importants, que ara ja queda lluny, però que va condicionar molt en un moment en què Podemos anava molt, pareixia imparable, diguem, almenys en intenció de vot. I crec que això és una cosa que segurament té menys sex appeal, però que els calendaris electorals també van ser molt complicats, en el sentit que exigien que una força que començava precisament no a partir d'una suma del que ja n'hi havia, sinó començava molt al voltant d'un grup molt reduït i basant-se molt més en la comunicació política i en lo immediat, es veia obligada a enfrontar-se primer que res a eleccions municipals autonòmiques, no? Sense tindre ni el temps ni la capacitat de construir un aparell territorial i discursos adaptats a les realitats del territori suficientment exitoses. Això, diguem, si voleu, perquè fa a qüestions del context que jo crec que han condicionat molt, l'altre, evidentment, seria el sobiranisme català i el procés, però, si voleu, després podem parlar del que serien errors i possibles moments que jo qüestionaria més, no?, de decisions estratègiques.
Precisament parlant de context, una de les qüestions que no podem obviar al parlar de context és el context polític a Catalunya. I jo et volia preguntar, Joan, si creus que el context polític català ha perjudicat, ha beneficiat a Podemos, si ha perdut una oportunitat en relació al procés polític viscut a Catalunya. Com ho veus?
No, a mi em sembla evident que ha perjudicat i que ha estat no només el problema català, en general el caràcter plurinacional de l'estat espanyol, que està especialment inflamat a Catalunya, ha estat des de sempre el punt dèbil del projecte de Podemos i que transformava una mica en un gegant en peus de fang. Des de la meva perspectiva com a independentista sempre he pensat que, evidentment, l'any 2017 amb Podemos separant-se del referèndum, quan hi havia l'opció de demanar de participar en el referèndum i demanar un no en el referèndum, que això Podemos el va distanciar molt ja de qualsevol possibilitat d'esdevenir una força amb un perfil sobiranista a Catalunya. Sí que és veritat que si es hagués fet això s'hauria perdut per una altra banda, en altres regions de l'Estat. I, per tant, un altre cop no és per justificar Podemos, però sí que és de... Realment era una contradicció molt difícil de salvar per Podemos i crec que per qualsevol força que es vulgui progressista a l'estat espanyol, que és que realment el conflicte està percebut per grans parts de l'electorat com un conflicte de suma zero entre Catalunya i aquestes altres parts de l'estat.
Maria, no sé com ho veus.
Jo volia entrar en això i volia anar una mica més enllà amb una qüestió que per mi va ser un... No sé si un error, però una qüestió que crec que estem pagant en forma del que ha sigut Vox i la dretanització de certs territoris de l'Estat, no? Que és el fet de que durant l'1 d'octubre les úniques dues posicions, no?, que es van assumir, diguéssim, des de l'esquerra estatal és o estic d'acord amb l'1 d'octubre com una cosa que és externa, no?, com una cosa que forma part dels catalans i les catalanes, o ja estic d'acord, no? I mentrestant, el que s'estava produint a l'Estat és, i a Catalunya en part, no?, que també va tenir la seva expressió el 8 d'octubre, si no ho recordo malament, va ser tota la qüestió de la revolució de los balcones, no?, que se li ha dit, o sigui, és a dir, com una recuperació d'una manera més d'avalanxa de tot el que havia sigut la simbologia i la bandera espanyola, no?, d'una manera difícil de significar, perquè la bandera espanyola, diguéssim que d'alguna manera es planteja com un... com una agressió cap, a, cap al que estaven fent els catalans, no? És a dir, és, un, és una bandera que es comença a ondejar en el moment en què jo sento que una part de l'Estat, pel que està fent, m'està agredint a mi o m'està agredint a la meva identitat de ser, o la meva manera de ser espanyol. Però la, el meu parer és que no hi ha cap irrupció d'aquest tipus, i menys una irrupció democràtica com va ser la de l'1 d'octubre, que no sigui disputable com a mínim parcialment. I jo crec que aquí es va pecar de tacticisme i es va pecar de deixar tot l'espai al que volia, diguéssim, l'espai català o el que es deia des de Catalunya, en comptes d'entrar a disputar quina era l'explicació que tu li havies de donar a la part d'Espanya que estava d'acord amb el referèndum a Catalunya, que ara no recordo les dades, però no era inexistent, vull dir que existia. És a dir, quin discurs disponible li dones a la ciutadania en relació a una identitat, que se, una identitat espanyola preconstituïda, no? Que, i que se sentia dolguda pel que estava passant a Catalunya, però que era d'alguna manera disputable i que pel fet de no fer-ho crec que es va deixar molt, 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 molt marge a Vox. I amb això hi ha un estudi que va fer Sánchez Cuenca, que era molt interessant, sobre com després de l'1 d'octubre les comunitats autònomes on la identitat espanyola, diguéssim, o la identitat des espanyol és més alta o és més pronunciada que la regionalista o la nacional, les comunitats, en termes de vots i en termes d'eix ideològic, es van anar dretitzant, no? És a dir, que es va començar a assumir que ser espanyol era sinònim de ser de dretes. La meva visió particular és que en aquell moment, per una qüestió tàctica o per una qüestió d'incomprensió, o per com deia el Joan, que jo crec que aquí té raó, la qüestió de la hipòtesi plurinacional popular, que en un moment es comença a desenvolupar, jo crec que el Xavier Domènech fa una gran feina intentant començar a desenvolupar aquesta hipòtesi, però que clarament mai s'arribi a terra ni organitzativa ni discursivament, donava com una, no sé, una resposta o donava un discurs alternatiu al que estava donant la dreta, perquè aquest espai existia. Llavors jo crec que el fet de pensar que la qüestió catalana era una qüestió que d'alguna manera passaria, que era una qüestió d'agenda política, no? D'agenda mediàtica, i que en algun moment això passaria i que no tindria unes conseqüències, no? Troncals i com un dels grans aconteixements fundants del que és la identitat espanyola i en aquest cas també catalana, però sobretot espanyola, dels últims temps, assumir-ho com una qüestió que passaria, jo no sabia d'entrar en termes tàctics, sobretot al segon moment, no? O sigui, al primer moment sí que es fa una aposta, no? pel que va ser la declaració de Saragossa i per una ruta plurinacional que, bueno, que va ser bastant discutible perquè jo per mi era més folclòrica que política en aquest sentit, però a la segona part no es fa i jo crec que les conseqüències de no haver donat un discurs alternatiu a tota la gent que se sentia espanyola i que estava vivint això com una agressió i que se sentia d'esquerres, és un error que el sobiranisme i que, o sigui, més enllà de Podemos, crec que el sobiranisme i qualsevol horitzó democratitzant de l'Estat ara mateix està patint en forma de Vox. Bueno, en forma de Vox i en forma del que ha sigut el discurs nacional del PSOE, que ha tingut una evolució brutal des del que es va ser tots els fets del, no, del 2017.
Jo sí que pense que, bueno, a banda de estic d'acord en el que digueu, a banda del que deia el Joan, que en certa manera hi ha una dificultat bastant insalvable perquè a més és un patró que històricament es repeteix, no? En moments de crisi profunda, crisi política profunda a Espanya, els moviments d'esquerres han de lidiar d'alguna manera amb la qüestió nacional que també s'activa i també planteja problema territorial. És una qüestió que és recurrent. I que no és fàcil d'acomodar, ho tinc claríssim. Vull dir que no crec que Podemos poguera, si es comprometia excessivament en la causa catalana, és evident que això no va llastrar les seues possibilitats en altres territoris i la capacitat de fer-se entendre. Però jo sí que penso que de cara a l'1 d'octubre, o sigui, en relació als fets de la tardor de 2017, Podemos va optar per posar-se més bé de perfil, és a dir, donant suport al referèndum però sense voler mullar-se massa i connectant amb el que deia la Maria, tenint en compte que això ja el situava en una posició de feblesa i d'incomoditat i de rebre atacs per totes bandes, jo sempre he pensat que Podemos havia d'haver sigut la força que defensava el no, però no en el marc del referèndum. La força de, diguem, el no a la independència, però un no federal d'esquerres, popular, etc, però en el marc del referèndum, que és el principal embat que se li ha plantejat al règim del 78, no? Participar d'això massivament i mobilitzar el no. Perquè no només es va cedir, diguem, no només això va generar, diguem, aquesta dificultat de comprensió, o com li vulguem dir, no? Aquesta reacció en altres territoris d'Espanya que ara s'ha canalitzat en Vox, sinó que en aquell moment va cedir totalment la iniciativa política en favor de Ciutadans, no? I Podemos, i fins i tot el PSOE en cert moment, no? Es van trobar a la defensiva. Jo crec que bona part de com va acabar produint-se la moció de censura de Rajoy no s'entén sense, diguem, els ecos i les reverberacions dins del sistema polític català i espanyol d'aquell 1 d'octubre que, en certa manera, s'entén que el no i la resposta policial formen part del mateix i que, en certa manera, capitalitza Ciutadans, que és qui en aquell moment està més capacitat per a fer.
Doncs hem començat el programa d'avui parlant d'aquest moviment de Pablo Iglesias deixant el ministeri. Hem anat una mica tot el programa analitzant amb la mirada cap enrere que han sigut aquests 7 anys de Podemos, que ha significat aquesta entrada en aquest govern de coalició pel projecte polític, i m'agradaria que en aquests últims minuts del programa em situéssiu alguna de les conclusions més a ficant la mirada a mitjà termini sobre què en serà o què en pot arribar a ser d'aquest projecte polític que coneixem com a Podemos. Carles, començo per tu.
Des del meu punt de vista, n'hi ha espai per a bona part de l'Estat, diguem, on té sentit una força a l'esquerra del PSOE que, a més, interpel·le a sectors joves i a sectors abstencionistes dins de les classes populars i que ha de tractar d'activar-los amb missatges clars i un poc en la línia del que ha suposat el sanderisme o el corbinisme en el món anglosaxó. És a dir, un discurs clar de sentit comú que remet un poc a la socialdemocràcia clàssica, però que avui té un potencial, diguem, molt més rupturista i de confrontació en el que està establert. Crec que hi ha una qüestió, un problema generacional que pot esclatar en els propers anys i que no està gens resolt, i en el que una força de l'estil de Podemos i també altres, per suposat, en altres territoris, podria connectar o podria tractar de canalitzar. I crec que hi ha un espai, diguem, en el republicanisme d'esquerres a Espanya que una força com el que ha representat Podemos podria omplir en gran part. El meu dubte és si el partit, diguem, com a, des del punt de vista orgànic, té ara mateix la força, té ara mateix la permeabilitat, la capacitat de debatre i fins i tot la capacitat de direcció política per a assumir aquests reptes. Jo desitjaria que sí, però també hi ha la por que ens estigui capturat per les dinàmiques clàssiques, diguem, de Partit Comunista Europeu, de purgues periòdiques, de comissaris polítics, d'autisme, sectarisme. El meu desig és que no sigui així. Jo crec que, diguem, des del punt de vista sociològic i s'espai està ahí, des del punt de vista de les possibilitats polítiques del partit, crec que ho veurem també bastant a partir d'aquestes eleccions.
Joan, les teves expectatives de Podemos a mig llarg termini?
Jo soc bastant pessimista respecte al futur de Podemos. I ho soc paradoxalment perquè crec que, al contrari del que pensa molta gent, el govern actual, liderat pel PSOE, crec que pot durar més del que sembla. Crec que si la campanya de vacunació va més o menys bé, que ja és bastant suposar, crec que el marc de les importants ajudes europees que arriben permetran fer el PSOE el que s'ha de fer millor, que és una mica de reformisme sense redistribució, sense tocar massa el poder de les oligarquies, i que paradoxalment aquesta estabilitat o recomposició del PSOE és el que més pot condemnar Podemos a un paper de rellevància política, a un paper això del que havia estat Izquierda Unida. En el mitjà termini crec que, per tant, que Podemos en algun moment s'haurà una mica de replantejar de manera profunda. Yolanda Díaz és la persona capaç de dirigir això. A mi, en el conjunt del que és l'esquerra espanyola, crec que hi ha dues figures claus que de moment estan fora de Podemos, però que potser en aquesta refundació poden jugar algun paper important. Un és l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, i l'altre, que és una persona que ara està fora de Podemos, però que a mi em sembla semblant, em segueix semblant el més rellevant que té l'esquerra espanyola, que és Íñigo Errejón, que veiem com amb dos diputats del Congrés espanyol és capaç de marcar l'agenda mediàtica en tants temes i de sortir a totes les televisions cada setmana.
Un que vol ser positiu, l'altre que ho veu tot una mica més negatiu. No sé tu, Maria, com ho veus?
Jo faré una mica de resum i de balanç, però bueno, jo sempre del optimisme de la voluntat. Llavors, bueno, per mi, o sea, remeto al que deia abans, és evident que sobre un punt d'inflexió a Unidas Podemos i el que ha estat fins ara l'espai confederal amb la sortida, no, de la vicepresidència de Pablo Iglesias, pel fet de que el que comentava al principi, de que no s'ha inventat un Podemos organitzativa, tàctica i estratègicament sense el Pablo, i això implica que la sortida del Pablo com a lideratge implicarà necessàriament la redefinició de com opera l'espai, de quins són els actors que formen de l'espai i fins i tot del que és el propi espai, que veurem si tendeix cap a una qüestió més d'unitat de les esquerres, no? o d'unitat popular, o inclús d'unitat de forces polítiques que fins ara s'havien quedat fora. I jo aquí penso també, per exemple, en Compromís, no? Que és una de les forces que el Joan no ha citat. Però el que és evident és que s'obre un punt d'inflexió. Si veient les declaracions i el perfil que està fent Yolanda Díaz, el que sembla és que anem cap a un canvi d'estratègia, per mi, amb dos termes, no? És a dir, veníem d'un moment on la figura de Pablo i el tipus de lideratge de Pablo el que s'ha dedicat fonamentalment és a obrir finestres d'oportunitat, és a dir, és la primera força, no? que irrompeix, no? Una força popular, diguéssim, no? Una força que no formava part dels partits clàssics al Congrés dels Diputats, és la primera vegada que un partit que no forma part del bipartidisme entra al govern de l'Estat. I inclús dins de la seva marxa, no, el Pablo obre la possibilitat, no, de que després de 26 anys es recuperi la Comunitat de Madrid. No? Per tant, jo crec que l'estratègia del Pablo s'ha basat molt sempre, i crec que el seu llegat es llegirà així, que és la persona com que va obrir horitzons de possibilitat i el que va fer possible coses que dins de l'imaginari polític, no, de com funcionava, com estaven repartits els rols, semblava molt difícil o semblava impossible. I jo crec que ara anem cap a un tipus de lideratge que es basarà més en el consens i es basarà més en ampliar, no diria des de les majories, però sí com a mínim des d'un espai ampli de les esquerres, amb cens consensos i des d'una cultura més del diàleg i no tant d'obrir, no, aquestes bretxes, diguéssim, tàctiques i ràpides que ha sigut sempre l'estratègia del Pablo. En tot cas, el que impliqui el futur de l'espai d'Unidas Podemos i l'espai confederal, per mi dependrà molt de la capacitat que hi hagi de generar aliances amb la resta de sobiranismes de l'Estat. Venim, no, i estem a un cicle on és impensable imaginar-se i a més les condicions de possibilitat no ho permeten, i jo crec que també l'aventura de Más País demostra que no hi ha espai per una nova obertura en termes de bretxa d'impugnació, no?, que pugui redefinir tot el que és el camp polític, i el que anem és cap a espais segmentats que necessiten construir-se en termes d'aliances, no? Jo crec que aquí el que no va ser la hipòtesi plurinacional que no va saber construir Podemos en termes organitzatius, discursius i d'horitzó polític, s'haurà de construir sí o sí amb la relació i amb les aliances amb les forces sobiranistes, com a mínim pel que fa al Congrés de Diputats. I jo crec que és una bona notícia que es comencin a donar aliances entre els diferents sobiranismes de l'Estat, pensant també en l'intent d'influir i reformar, sigui pensant en l'estratègia pròpia de cada nació, o sigui, per transformar o per arribar a les reformes possibles dins de l'Estat espanyol. I aquí el que està per veure és com aquesta agenda dels sobiranismes pot arribar a ser una agenda comuna amb l'espai que representi Unidas Podemos. Però el que tinc clar és que un horitzó d'assalto a los cielos, com el que es va produir des del mateix espai, inclús des d'altres espais, ara mateix és molt difícil, i que qualsevol horitzó de transformació per l'Estat i també per les nacions de cada territori, no? per les nacions de l'Estat, passa per aquesta aliança i passa per aquesta agenda comuna.
Doncs crec que ha donat per bastant el programa d'avui. Hem pogut tocar bastantes qüestions, però de moment això és tot. Moltíssimes gràcies als tres, Maria, Carles i Joan, per haver participat d'aquest podcast sobre Podemos.
Adéu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Veurem quines expectatives tindrà Podemos a mig i a llarg termini a l'Estat espanyol, però no tant a mig a llarg termini. El que sí que veurem serà com li sortirà a Iglesias aquesta jugada a Madrid. Això és tot per avui. Ens escoltem al proper 100 passes.
100 passes, el podcast d'anàlisi polític de Catarsi Magazine.